catalana. Avui hi haurà precipitacions febles de cara a la tarda a Ponent i al Pirineu i plourà amb més intensitat a les Terres de l'Ebre.
Notícies en xarxa.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Martí i Pol. Vinga, correm a jugar, tots plegats i amb alegria. La mare no ens renyarà perquè s'ha allargat el dia. I els deures prou que els farem havent sopat de seguida. I després reposarem amb una bona dormida. El maig és molt generós i ens incita a fer viatges perquè encén amb mil colors, tendrament, tots els paisatges. I encara que plogui un xic, tot s'eixuga en poca estona. Després hi ha un cel tan bonic que en mirar-lo ens emociona. Per la Fira de Sant Ponç comprem mel i confitures i herbes collides al bosc que curen moltes malures. Maig, Miquel, Martí i Pol.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al Som Terra. Avui coneixerem Pla Oví. El 2014, la Gemma Arnillas i el Jordi Terès van adquirir un ramat d'ovelles per la necessitat de disposar de fems per adobar els seus terrenys de cereal, olivera i fruita ecològica que cultiven i reduir els costos de fertilització i, a més, traure profit del cereal i el farratge ecològic sense haver de malvendre'l. Així va néixer Pla Oví, una explotació ramadera en extensiu a Algerri, a la Noguera, als peus de la Serra Llarga. El Jordi fa agricultura ecològica i el ramat de la Gemma aporta els adobs naturals que necessita la terra, el primer pas per l'agricultura regenerativa. El 2018 obren la botigueta on fan venda directa de carn de xai, de corder i també al web www.plaoví.cat on poden fer venda directa online. A més, avui del residu al recurs amb el Joan Ibars, l'ambientòleg expert en gestió de residus, continuem parlant del paper, del residu del paper i de com aconseguir una segona vida. I a la vaca tecnològica, la Núria Camps, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de Lleida i coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, ens explica què són els ODS, què és l'Agenda 2030 i com implementar-la. Som-hi!
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
El 2014, la Gemma Arnillas i el Jordi Terès adquireixen un ramat d'ovelles per la necessitat de disposar de fems per adobar els terrenys de cereal, olivera i fruita ecològica que cultiven i reduir els costos de fertilització. A més, per treure profit del cereal i el farratge ecològic sense haver de malvendre'l. Així va néixer Pla Oví, una explotació ramadera d'oví en extensiu al Gerri, a la Noguera, als peus de la Serra Llarga. El Jordi fa agricultura ecològica i el ramat de la Gemma aporta els adobs naturals que necessita la terra. El primer pas per l'agricultura regenerativa. El 2018 obren la botigueta on fan venda directa de carn de xai, de corder i també el web www.plaoví.cat on poden fer venda directa online. Gemma i Jordi, benvinguts tots dos. Què tal? Com esteu?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
La vostra és una història empresarial, però també és una història d'amor. Gemma, tu ets de Barcelona, del barri de Gràcia. Com vas a parar al Gerri?
Pues vaig a parar a través de la Transsegre, ara farà 20 anys, que vam xocar amb una barca, amb uns nois d'Algerri, i vaig conèixer en Jordi, i mira lo que fa l'amor, que m'ha portat cap aquí.
Gemma, tu vas deixar una feina en una empresa de telecomunicacions, oi?, per muntar Plau B. Quin era l'objectiu inicial de Plau B?
L'objectiu inicial de Plau B era poder tindre fems per les nostres terres perquè ens faltava adob, l'havíem de comprar perquè fem agricultura ecològica, les nostres terres, els cereals i els fruiters, havíem de comprar l'adob i així també ja trencàvem el cercle, teníem adob i a part si sobraven excedents de, pues, com la palla o el cereal, pues, poder també no malvendre i que el ramat també pogués menjar aquests excedents. Uh-huh.
Com es pot aconseguir ser més autosuficients i no dependre, per tant, tant dels mercats, Jordi, i potser també dignificar la feina del primer sector?
Bé, nosaltres hem optat per fer una carn diferent, que tampoc és tan diferent. El que passa és que el tractament que nosaltres fem al corder, diguem que s'ha deixat de fer. És, per anar a buscar un producte molt més fàcil de produir, i bueno, nosaltres es compliquem una miqueta la vida. Anar a pasturar, tothom pot anar a pasturar, no té cap problema. Arrossegar els corders, des de que neixen fins que els portem a l'escorxador, la cosa ja es complica. I bé, hem tingut que evolucionar la manera de treballar el ramat per a poder aconseguir aquest corder que pasture, no? Que fins l'últim dia encara proper de la mare. Llavors, podríem dir que és un lletó gran.
I en tot aquest procés, quin paper juga la botigueta, Gemma?
Home, la botigueta fa un paper molt important, que intentem fer la venda directa nosaltres de la nostra cara a la botigueta directament, sense cap intermediari, del ramat al plat.
Gemma, per aquesta iniciativa vols guanyar un premi a l'emprenedoria, no? La sí, Lleida... El 2019, com us organitzeu? Quines són les tasques que feu avui, eh? Després d'haver passat, doncs, bueno, suposo que un període...
També has de comptar que tenim dos fills i fem la conciliació familiar, i a vegades és complicat, però en Jordi en aquests moments s'encarrega més del tema ramat i terres, i jo m'encarrego més de les comandes, la botiga i tot el que és tema burocràcia. I a part de tot això, doncs, tenim dos fills que ens hem d'organitzar a escoles, extraescolars, bueno, ja ho saps, Plau.
I tant. Volia preguntar si es pot reinventar l'ofici de pastor, Jordi, deies, no? Nosaltres fem alguna cosa diferent, però una mica és com mirar enrere, no? Reinventar-se avui vol dir tornar a deixar les ovelles al camp, i això vol dir, doncs, dedicar moltes més hores, segurament.
Sí, el que passa que també hem de veure les experiències i, entre cometes, copiar de com pot ser una ramaderia industrial. L'únic que hem d'intentar és aplicar l'evolució que hi ha hagut del tema oví, barrejar-ho amb com ho fèiem abans. Abans, al final, és l'aprofitament de lo que l'agricultura no li té una sortida o no es pot aprofitar de cap manera, perquè no val la pena recollir segons què. Nosaltres això fem, aquest aprofitament. El rastollar sempre s'ha fet. Nosaltres no hem inventat res, pues anem a rastollar, anem a aprofitar el gra d'ordi que ha caigut de la cosechadora, anem a aprofitar la palla que ha quedat allí, les primeres herbes que naixen, anem a aprofitar les glans que tenim al terme, anem, tot l'herba que surt a les cunetes, els patis del Gerri que estan abandonats també i anem a pasturar. És aprofitar el que no se'n fa cap ús. I així, mirant també com s'ha d'intentar fer créixer un corder amb l'experiència que tenim ara i que es fa a qualsevol explotació d'oví de Catalunya.
Això que feu ara, que dius que és de tota la vida, ara se'n diu economia circular, no?
Correcte, correcte. Sí. Bueno, és que al final tot funciona igual. Estem veient que grans indústries agràries també estan, diguem-ne, posant uns noms que, bé, sonen molt bonics, però, bueno, no és el mateix, no és el mateix.
Escolteu, cada vegada queden menys pastors, menys gent que faci extensiu i menys gent que encara faci ecològic, no? Què us motiva a continuar aquesta feina?
Què ens motiva continuar aquesta feina?
Jo tinc claríssim. Fa pocs dies va ser la Mona, hi havia una parella d'amics de Lleida, ella és mossa d'esquadra, ell és guàrdia urbà, tenen una filla que normalment no acostumen a menjar carn, perquè tenen una idea de la carn... vingué unes conseqüències d'un mal maneig dels corders, que, bueno, pues, igual com la fruita, moltes vegades no la treuen bona perquè se collís verda i també s'ha baixat el consum, amb la xàvia passa el mateix. I llavors veure la cara d'aquella nena quan va fer la primera mossada i va dir, això és boníssim, bueno, és que llavors la pujada d'autoestima és brutal. No,
cosa ja és quan els clients venen a la botiga i et diuen, pues, felicitats, aquesta cara està boníssima. Això te dona ànims de tirar endavant.
A mi me costa dir-ho, això que estic dient, perquè és que no m'agrada gens dir-ho, perquè al final és qüestió de gustos també, no? Però coi, que t'ho diguin persones que no coneixes de res i que tornen a venir, que al final, quan tu proves una cosa, si tornes és que t'ha agradat, no? És la millor demostració de que, bueno, ho fas bé i que la gent li ha del producte aquest.
Per el xai, pel corder en general o per les hamburgueses en particular?
Per tot. Per les hamburgueses de corder i pel xai o corder.
L'hamburguesa és una evolució. També és l'aprofitament de les parts que t'hi puguin quedar a la carnisseria. Saps que hi ha unes parts que no es venen tant. Llavors tu aprofites aquesta carn, és la carn de qualitat, és amb una hamburguesa de corder, de plau vi, només hi ha carn, no hi ha res més. Bueno, sí, hi ha el pebre, hi ha la sal, però res més.
És un producte també molt més ràpid, perquè la gent que té poc temps, a la millor per fer, la gent que està acostumada a fer carn a la brasa, així ho té molt més fàcil. La canalla, pues, a l'hora de sopar o a l'hora de dinar, poses l'hamburguesa, menges carn de corder, 100%, vull dir, de ramaderia extensiva, i és, en un moment està feta.
L'hamburguesa és donar-li una forma, sí. I ja està. No té més. Jo a casa, si a la botiga s'obre algun tall, no tinc ganes de encendre foc i fer brasa, bueno, pues m'ho faig a la paella mateix.
Us volia preguntar també per les dificultats amb què us trobeu. Per exemple, si us fa falta terres per pasturar les ovelles, si hi ha molta burocràcia en aquest sentit, no? Ara estem aquí als Paus de la Serra Llarga, estem enmig del camp al Gerri, i vosaltres també feu una tasca de neteja del sotabosc. Tot això es valora? És difícil aconseguir terres? Com ho feu? Sinergies amb pagesos també?
Bé, és que al final jo, si no tingués bona relació amb els pagesos d'Algerri, pagesos i propietaris de terres, malament aniria, no podria desenvolupar aquesta activitat. Sense llocs on anar a pasturar no és possible, però bueno, hi ha una bona relació amb tothom i tothom te permet pasturar. Al final, la disposició de les terres ha de marcar si val la pena o no fer-ho així. No és el mateix quan surts de pasturar a l'hivern, quan surts a la primavera, quan surts a l'estiu, quan surts a la tardor. Cada moment és diferent. Ara, per exemple, està tot sembrat. Llavors no pots entrar a les terres. Fins a enguany, per motius de subministrament, s'ha permès d'entrar a pasturar els guarets. Tota la vida s'havia fet, però per les normatives de la PAC això està, i hi havia una limitació. Llavors no s'entén. I això dona accés a més terres. Bueno, l'administració ha de procurar de rectificar segons quins errors s'ha comès. I especificar a cada territori. No és el mateix el que puguis pasturar a Girona, que a Tarragona, que a l'Alta de l'Ebre, que al Pirineu Lleidatà, que a la Ribagorça. És molt diferent. Llavors, per què no fem les normatives més adients a cada territori? Uh-huh. No ficar-ho tot al mateix pack de normatives.
I la burocràcia és molt complicada. Tu que em deies, Gemma, és que també una de les teves tasques és la part burocràtica.
Home, el tema burocràtic avui en dia és dur. Ens exigeixen el mateix als ramats petits o a la ramaderia extensiva que als ramats que són intensius, la mateixa burocràcia. I és difícil, és dur. Passem moltes hores davant de l'ordenador fent papers, que hauríem d'estar pues, intentant vendre el nostre producte o pasturant.
Una de les altres iniciatives que jo voldria destacar és aquesta sinergia que feu amb pagesos, o amb, per exemple, amb la gravera, no? Que és aquest celler que fa vi biodinàmic. Vosaltres també porteu a pasturar allí les ovelles i, a més, doncs, fertilitzeu la terra. I, de fet, de tant en tant també feu alguna activitat turística, no?, amb el celler.
Sí, bueno, això sí que he d'agrair al que era el director de l'oficina del Departament d'Agricultura de Balaguer, que ens va fer trobar els de la gravera, que tenen una necessitat, perquè necessiten que els animals vagin a menjar-se l'herba i, bueno, fer la devolució, no?, que en diguem tancar el segle, deixant així les seves dejeccions amb nosaltres, que teníem el ramat. I bé, va ser de molt de les primeres coses que vam fer, va ser les primeres vegades que van sortir les ovelles pràcticament del corral. I bé, jo n'estic molt content, i ells també. Ja no sols anem a pasturar a la vinya que tenen a la gravera baix a vora el riu, sinó que també anem a la plantació nova que tenen aquí dalt, i ens movem, com me diu l'encarregat: Jordi, agafa les ovelles i baixa, que ara està al punt això. Pues agafo les ovelles i baixa, i encantat, perquè ho tenen ballat, i llavors a mi és uns dies que em dona temps, perquè és com si...
Han de ser al balneari, són com uns dies de vacances per elles.
Al balneari, nosaltres tenim festa durant 2 setmanetes, si tot va bé, no? Que allí, estan allí molt tranquil·les.
Uh-huh. I després també hi ha algunes actuacions turístiques, no? Per exemple, degustar vi amb les vostres hamburgueses, sí, de Plau Vi. Això també hem d'estar alerta, perquè de tant en tant també és, no?, és una de les activitats turístiques que fem amb la gravera.
Sí, correcte. Combinem el pack de degustació de vins amb el tastet dels nostres productes de corder. Ara fa poc vam fer una trobada allà a la vinya, van poder degustar els vins i degustàvem hamburgueses de corder. I així també poden veure el ramat i poden veure la vinya. Vull dir, tot el conjunt, tanquem el cercle.
Què suposa per vosaltres també el turisme? Perquè també vau formar part del Benvinguts a Pagès, i això ho manteniu durant l'any. Si hi ha gent que us vol vindre a veure, és possible? O per vosaltres és una feina afegida?
Bueno, Benvinguts a Pagès es fa un cop a l'any, d'acord? Obrim les portes un cop a l'any, llavors poden vindre a pasturar i els expliquem tot el projecte de Plauvi. I durant l'any també anem fent activitats. Ara també l'any passat, a l'estiu, també vam fer una activitat de turisme amb el càmping La Noguera, que també els vam ensenyar l'explotació i vam poder gaudir d'un matí pasturant, i així anem fent cosetes.
Benvinguts a Pagès se pot fer durant tot l'any. El que passa que a nosaltres és bastant dificultós, perquè tenim l'entorn que tenim, tenim la climatologia que tenim. Llavors, sí que un dia pots concentrar-ho tot, vale, en un lloc, però quan és entre setmana, els caps de setmana, que ens trobem que també tenim activitats, el que dèiem abans, tenim la canalla. També els hem de portar, si fa bàsquet, si aquell dia tenen una trobada, que fan alguna activitat. I clar, marcar uns dies, un dia a l'any, sí, fas tot l'esforç i obres les portes, però durant l'any així, ostres, aquest dissabte jo pot vindre qui vulgui a veure'm, ens trobem, però haurà d'estar subjecte al meu moviment. O sigui, no, fins al dia abans de dir, escolta, demà que puc vindre? Sí, vine, més o menys d'aquesta hora, amb disponibilitat d'horària, perquè així puguem estar tranquils.
Ja ho has vist tu, que per sí, trobar-nos ha costat una mica.
Diuen, nois, que per estimar cal conèixer, per conèixer cal explicar. Vosaltres, al final, teniu una actitud molt divulgadora del sector primari en general, no? Us agrada explicar el que feu?
I tant, i tant. I és que, a més, és una obligació. Ha de ser una obligació, perquè hem de tornar a reconnectar la gent a el que és la pagesia. Pensem que que l'agricultura funcioni d'una manera, que la ramaderia funcioni d'una altra, però al final està tot lligat. Jo sempre poso el mateix exemple. Jo no entenc un bosc sense ocells i ocells sense bosc. Una interactua amb l'altra. I fa falta divulgació perquè trobem molta desconnexió. Inclús, crec que s'hauria de... Per part d'ensenyament, creiem que hauria d'haver alguna assignatura, a més de medi, no? És relació amb el medi. Saber com se cultiva i saber el que mengem.
I el món urbà i el món rural estan lligats també, no?
Sí, totalment.
Què et diuen a tu? Doncs això, la teva família, els teus amics de Barcelona, de Barcelona ciutat, de Gràcia.
Bueno, els meus amics de Barcelona, del barri de Gràcia, se van sorprendre que vingués cap aquí a viure. En canvi de que el Jordi vingués, pues que vingués jo, vam canviar els papers. Però bé, encantats de la vida, i quan venen estan molt contents, els ensenyem tot el ter... Bueno, el dia a dia nostre, i estan encantats.
I una cosa, també formes part de ramaderes.cat?
Formo part de ramaderes.cat, és un col·lectiu, ara som unes 50 dones de tota Catalunya, que tenim ramats amb extensius, i bueno, que les dones també, darrere un ramat també hi ha una dona. I també formo part de les dones del món rural, que també és un col·lectiu de dones, on hi ha una explotació tant si és ramadera com si és pagesa.
Doncs t'he de dir, Gemma, que fa no molts dies pensava en tu, perquè fa pel tema de les gelades, que es van reunir les cúpules d'Unió de Pagesos i de JARC. Tot eren homes, encara al capdavant només exclusivament hi ha homes.
Bueno, a poc a poc el món de, bueno, a poc a poc la dona cada vegada és més visible, però encara costa, encara hi ha aquestes jerarquies que no sé per què encara hi ha els homes, però bueno, a poc a poc s'ha de dir que a la Unió de Pagesos cada vegada hi ha més dones. Vull dir, la secretària d'Ubi és una dona, la secretària de Bobby, no, de qui també és una dona, vull dir, a poc, però costa,
està al capdavant, sí. Encara. I com va la venda online? Perquè també teniu, doncs, la web i, a més, aquesta possibilitat de comprar online i, per tant, enviar a tot arreu.
Sí, enviem a tota Catalunya i també a tota Espanya. Vull dir, hem anat enviant a València, a Bilbao, a Madrid, vull dir, a tot arreu. Avui en dia, com que el transport en frigorífic no està allà a la cadena de fred, en 24 hores el tens al teu domicili. I bé, no ens podem queixar, vull dir, la pandèmia ens ha fet reinventar, perquè és una cosa que no ho havíem parlat mai, i ens l'hem dit que reinventar i estem molt contents i molt bé.
O sigui que la venda online va ser arran de la pandèmia?
Sí, correcte. Ens va tancar totes les portes, a portes de Setmana Santa ho teníem tot venut, i a l'haver tancat, bueno, el 13 de març que va passar lo del Covid, pues al tancar la carretera, tancar restaurants, ens van anul·lar totes les comandes, i a veure què fem, perquè teníem els corders al corral. Pues el Jordi amb les xarxes a poc vam anar fent i ho vam poder vendre tot, i és com vam fer la pàgina web plouvi.cat, i a poc anem fent. També és veritat que també col·laborem, bueno, cada setmana també enviem al Mercat Arrels, que també és una cooperativa de Barcelona, bueno, de tota Catalunya, i bé, ens anem sortint.
Sí, perquè els enviaments surtin a compte, que això sempre és el hàndicap, però és així. Clar, has de comprar mínim un quart de corder, perquè amb l'increment del transport no surti molt car. Un quart de corder, mig corder, un corder sencer, no hi ha problema. Però ja quan són quantitats més petites, a vegades també hem de pensar amb els clients, la disposició que tenen de fred, o sigui, el congelador, si tenen un congelador gran o no tenen congelador. Hi ha moltes varietats. Llavors, el que és treballar amb aquesta cooperativa, que és el Mercat Arrels, ens dona l'oportunitat de treballar amb quantitats petites, per exemple, amb bosses de quilo. Allà pots fer les teves barreges, per les teves combinacions, i aquest quilo, com que marxa juntament amb molts altres paquets a la vegada, fa el que diguem un corder, diguem-ne així, no? Llavors ja val la pena. Llàstima que aquest Mercat Arrels només encara estigui implementat a la zona metropolitana, diguem, de Barcelona. No ens arriba ni a la zona de Tarragona, ni a Lleida, ni a Girona. Confiem que aviat se pugui arribar a tot arreu. Però bueno, al final nosaltres també estem limitats, fem els corders que fem, i una vegada hem acabat els corders que cada setmana podem portar a l'escorxador, ja no en tenim més. Llavors, bueno, si hem de dir que no, llavors superimportant, superimportant ha sigut poder treballar mitjançant les comandes. I això, ostres, és bo per tothom. Aquí no es llança res, perquè tot el que produïm, tot se ven. No, que, de vegades penso que els gossos pobres meus, que haurien d'anar super ben alimentats, pateixen una miqueta de gana en aquest sentit, però no, ho hem de fer arribar, ho hem de fer arribar allà on convingui.
I, per tant, xarxes web i WhatsApp us funcionen per fer comandes? Quina és la via per fer-vos la comanda, facilitar-vos a vosaltres la feina i a nosaltres també? Perquè llavors és recollir i marxar.
Bueno,
a través de la pàgina web.
Sí.
Ai, bueno, a través de la pàgina web o el correu electrònic, i si no, a través del WhatsApp.
Una de les coses que ens fa... que ens treballa més és el primer contacte, ja el número de telèfon de la Gemma. Sí, ja és molt necessari. La Gemma llavors parla amb el possible client encara. Com el vostre tallat, com t'agrada prim, t'agrada gran, t'agrada...
Bueno, li fas les preguntes, pues, si és pel forç, si és per la brasa, que, bueno, lo que ha de fer. Llavors, més o menys, l'assessores i, bueno, tenen el contacte i llavors li indiques si pot ser un quart o un mig, bueno, el que vol el client.
Això és, per mi ho és tot, aquest contacte directe. Gent, ah, ets el pastor? Ah, és la carnissera? Ah, saps? Com a que costa de pensar que som nosaltres, ja està, no hi ha ningú més. Llavors, això és per mi, el contacte aquest és el millor. Puc ser vostre, explico una anècdota. La setmana fatídica, les companyies de paqueteria no garanteixen l'entrega. Llavors, tenim 14 corders sencers per entregar. Què fem? Mitjançant un comercial que d'una casa de congelats es pot aconseguir una furgoneta frigorífica i bé, vaig deixar les ovelles, vaig agafar la frigorífica a les 7 i mitja del matí i vaig sortir a repartir per tot Catalunya, des de la Llacuna a Igualada, Cardedeu, Mataró, a dins de Barcelona, Ronda de Dalt, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú,
al
Penedès, i acabant a les 8 de la tarda, l'hora d'aplaudiment, al mig d'una rotonda de Reus, amb tot voltant d'edificis, amb la gent aplaudint. I jo pensava, carai, si m'aplaudissin a mi, que bé, ha arribat el noi de la carn i tothom aplaudint. No. El contacte que era amb aquelles persones va ser fantàstic. Ha vingut el pastor, tota la canalla era a casa, evidentment, i, bueno, és que això, bueno, va ser bestial. Però el problema és que no ho puc fer. El problema és que no ho puc fer. I, bé, el contacte que si el client li ha el corder i repeteix i vol venir a veure, això és el bonic. Això és el bonic. Pugui conèixer el pastor, pugui conèixer la carnissera, pugui conèixer el pagès. Això és el que hauríem de buscar una miqueta tots els que intentem de vendre's el nostre producte.
I com veieu el futur, ja per acabar?
Com veiem el futur? Home, el futur el veiem complicat. El dia a dia, com que, perquè nosaltres som valents, ja diuen que el món és de valents, però nosaltres som valents i anem tirant a poc i tal, però és difícil, és dur. Avui en dia la cosa és dura. És una feina de 365 dies, faci fred, faci calor, vull dir, hi ha dies que tens arribes a casa i dius, mira, saps què? M'ho veig tot i me'n vaig a treballar fora i no cal tants mal de caps ni tants problemes, però bueno.
Sí, sí, això és com diuen els famosos futbolistes, vull dir, és dia a dia, setmana a setmana, cada setmana a setmana, que és quan rebem les comandes, mentre la gent confia en nosaltres fent comandes, i puguem viure normal, ni molt bé ni molt malament, normal, continuarem seguint endavant i bueno... anticipar-nos a tots els problemes que poden venir i adaptar-nos als canvis, tant climàtics com de normatives, com el que faci falta. Bé, veurem, veurem. Moltes vegades ho hem pensat, hem passat també moments dolents. Mira, l'extrem de vendre el ramat sempre el tindrem i, bueno, crec que de feina no ens en faltarà. Però la nostra il·lusió és continuar fent això, que prou esforços ens ha portat.
Doncs Gemma Arnillas i Jordi Terès de Pla Oví, al Gerri, a plaoví.cat, i us trobem també a Instagram, que també sou bastant actius, sí. A Pla Oví, tal qual,
I a Twitter també, Pla Oví. Jordi el Gerri, al Twitter també.
Jordi el Gerri també, sí, val.
Pastor una mica comediant i, bueno, hem de fer el que faci. Jo la gent, els agradi que faci alguna tonteria i que els faci una mica de gràcia, perquè al final, bueno, és que la vida jo no l'entenc sense ser una mica divertit i disfrutant del que fas i explicant, inventant i, bueno, creant continguts, com diuen alguns, quan en realitat és el que fem cada dia.
Moltíssimes gràcies, de veritat, tota la força per dignificar aquesta feina de ramaders i de ramaderes. Ho seguim.
Gràcies a tu per vindre fins aquí al Gerri.
Moltes gràcies.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García. Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, el nostre ambientòleg expert en gestió de residus. Benvingut a Del Residu al Recurs, una setmana més. Tot bé?
Tot bé, Pili, bon dia. Com estàs?
Bé, feliç.
Feliç, perfecte.
Sí, m'agrada que vinguis i ens expliquis coses i aprenem amb tu i ens fas activistes. Avui continuem parlant del paper. La setmana passada sí. Vam començar a explicar ja algunes iniciatives, sobretot vinculades amb editorials, no?
Sí, l'altre dia parlem dels llibres sostenibles, no? I avui, bueno, com que ens va quedar coses per parlar i la secció es diu del residu al recurs, doncs parlarem també dels residus del paper, no? Dels residus que es generen, pues, també amb la producció d'aquests llibres que un cop llegits, bueno, o revistes o diaris que acaben sent residu, no?
Saps que estava pensant que ja segurament és un residu perquè allò és impossible de, que ho vulgui ningú més, les grans, enormes enciclopèdies, no?
Ja,
aquelles sí, enciclopèdies que pesaven tantíssim, que ocupaven tantíssim i que estan tan obsoletes i que costaven tants diners a la seva època, no?
Sí, que anaven fent volums, no?, que després te'ls actualitzaven i tant. Sí, sí, però clar, això ja fa molts anys, no?, perquè...
Fa molts anys, però encara veus gent que se les intenta vendre precisament per Wallapop, ja. Que va, no hi ha venda d'això, perquè...
Per decorar l'estanteria, no?
Sí, perquè Wikipedia t'ho diu tot, no?
Sí, sí, bueno, jo recordo a classe, no?, quan feia primària, o que el rei de la
catalana, no?
El rei de la classe era el que tenia l'enciclopèdia
en
CD.
En CD, la meva època.
I ja es feia els treballs, no?
A la meva
molt
època
més ràpid.
Encara no, encara era ordre alfabètic i a buscar.
Clar, llavors hi havia una part que ho fèiem manual i l'altra, pues, buscar allí i ràpid tenia fet el treball. No? Els professors encara suposo que no estaven actualitzats amb això, no? I devien dir, ostres, aquest és el més ràpid.
Doncs què fem amb aquest paper que ara ja s'ha convertit en un residu?
Pues mira, avui ens volíem fixar en això, no?, amb els residus generats amb el paper. Per començar, com a dada, que sapiguem que dins de la bossa tipus catalana, és a dir, si fiquem tots els residus que generem al llarg de l'any amb un espai, no?, i els separem, doncs un 14,6% són residus de paper i cartró. Vale? D'aquests, se'n reciclen un 10,3%. O sigui, es recicla bastant el paper i cartró. És una fracció que ja tenim bastant familiaritzada, tot i que hi ha molta feina a fer. També és important destacar que aquests últims anys ha augmentat la producció de paper i cartró. Sobretot l'any de la pandèmia, no?, l'any del el 2020, va augmentar un 1,3%. I alguna de les raons són entre els nous hàbits de consum. Clar, com que comprem molt més...
Ha augmentat la producció o ha augmentat el reciclatge?
No, ha augmentat la producció.
La producció,
sí.
O sigui, fem més...
La producció i, conseqüentment, també el reciclatge. O sigui, ja se'n porta més als contenidors. I per què? Perquè, bueno, com que hi ha molt més comerç online, no? Tot té ben embalat amb paper
cert,
i cartró.
És cert, amb aquest munt de capses dins de capses, sí. I clar.
Doncs és una de les raons que s'apunta a aquest augment. També la disminució del preu, vale? Ha fet que hi hagi més paper i cartró als contenidors. És a dir, durant uns anys el preu ha anat tan alt que es robava aquest paper i cartró, vale? A través de contenidors, separat. Sempre intentem, sobretot amb el porta a porta, demanem que no es fiqui en bosses de plàstic perquè arribi de màxima qualitat a les plantes. Aleshores el portem amb una planta de prèvia, no? Que allí el que fan és triar-lo per qualitat, no? Separen el paper. Sempre intentem, sobretot amb el porta a porta, demanem que no es fiqui en bosses de plàstic perquè arribi de màxima qualitat a les plantes. Aleshores el portem amb una planta de prèvia, no? Que allí el que fan és triar-lo per qualitat, no? Separen el paper, la fibra vegetal, vull dir la fibra, les celuloses, vale? I a partir d'aquí també hi ha com un procés tot, que és d'anar triant, de fer aquestes fibres cada vegada més pures, no? Se fa un garbellat, val? Després una centrifugació, després una flotació, que amb això de la flotació el que es fa és, doncs, bueno, per densitat, i introduint bombolles d'aire, se separen les tintes, d'acord? Després es torna a rentar, es blanqueja, després una centrifugació, després una flotació, que amb això de la flotació el que es fa és, doncs, bueno, per densitat, i introduint bombolles d'aire, se separen les tintes, d'acord? Després es torna a rentar, es blanqueja, en el moment que no es poden reciclar. Vale? No és com, per exemple, el vidre o els metalls, no, que es reciclen quasi un 100%. També una altra dada que vaig trobar és que per cada tona de paper pot dir que se salven, no? 17 arbres, i que, bueno, que el paper i cartró també ens hem de fixar quan agafem embalatges, intentar que estiguin el mínim barrejats amb altres materials, no? És a dir, aquestes bosses de paper i cartró que porten, per exemple, una part de plàstic, o el que diem amb els tetrabrics, no? Aquests multicapa, doncs porten molts problemes a les papereres, perquè després per obtindre les fibres pures, doncs clar, generen molts residus, vale? I una altra dada interessant, no? És el preu del paper i cartró, doncs, per exemple, a nosaltres, a les administracions, les plantes recicladores actualment ens paguen el paper i cartró a 90 euros la tona, vull dir que és un preu important. I que, clar, és el que sempre intento transmetre, no? A la gent que ens escolta, que cada vegada que separem els residus a casa, són residus que no van a l'abocador i, per tant, no paguem gestió d'abocador, uh-huh. ni impost del cànon. I, en canvi, si els portem, per exemple, a una indústria paperera, doncs en tenim un retorn, que això ens serveix, doncs, per mantenir les taxes de residus, no tindre que pujar el preu, generar també valor econòmic, vale? Perquè és un producte local, vale? Que al final en genera llocs de treball.
Una tona, més o menys, en volum, quan equivaldria? És que no tinc ni idea, eh?
Bueno,
què és una tona?
Una tona de paper i cartró, no sé, pots fixar... ostres, ara mateix...
Un contenidor?
Sí, un contenedor, pot ser. Clar, també depèn molt, el paper cartró.
Si està apretat.
Clar, sí, clar. Sí, tenim molts problemes de per exemple, quan la ciutadania, no? Quan tiren el paper cartró als contenedors, si no està
allò
plegat...
Allò de plegar la capsa o
clar,
no plegar-la.
Si et fiquen la capsa allí sense plegar i el màxim, bueno, sense compactar-la, doncs clar, al final aquests contenedors pesen molt poc. En canvi, si tothom ho va ficant plegadet i el residu es va compactant, doncs aleshores sí que podria arribar a fer... Bueno, una tona potser és massa, ¿vale? Però, per exemple, un camió pot portar 3, 4 tones, 5... Bueno, més potser, més, perquè el compacten. No sé. Però, bueno, més o menys el que has dit de com a volum...
Sí.
O sigui, si ens fixem més en una bala, no? D'aquelles, sí, ja premsades, allò sí que ja podria ser...
Una tona,
sí,
aproximadament.
Sí.
Molt bé. Valorització de 90 euros a la deixalleria.
Sí, bueno, quan ho tirem al bueno, a la deixalleria, a les plantes.
A les plantes.
Sí. Clar, aquí hauràs de restar el cost de transportar-ho, etcètera, però bueno, ja és...
Què fem amb les enciclopèdies aquestes que han quedat obsoletes i que pesen tant i que són paper de tanta qualitat? Això...
Sí, clar, sí, tampoc sí. És paper de tanta qualitat, la veritat.
Ah, no?
No, perquè és un paper molt tintat, no? Segurament que té una capa d'aquestes com una mica encerat, però bé, pues tirar-les, si no n'hem de fer res, se poden tirar al contenedor de paper i cartró.
Jo que sigui de fa una tona, eh?
Sí, sí, aquestes sí, pesen ràpid, no?
I una cosa, si el paper no és reciclat i ve dels arbres,
sí.
De quins arbres es fa el paper? De qualsevol arbre?
Bueno, qualsevol arbre no. Per exemple, abans que hi havia aquí a prop a Balaguer, no?, la paperera, doncs s'emportava... Bueno, se'n pot fer de diferents qualitats, fins i tot de pi, de xop, no? d'eucaliptus. Tampoc ho sé molt bé, però pel que he anat sentint, jo sé que abans aquí es portaven molts pins del Pirineu, que és un argument també dels...
Perquè també seria una manera de
gestionar els boscos,
de gestionar,
no?
Els boscos,
sí.
Perquè d'això no n'hem parlat i un dia en parlarem, no? La gestió dels boscos depèn d'on us digui això. Oh, sembla alerta, alarma, no es pot talar res, no es pot gestionar.
Clar,
els boscos.
El problema és que o sigui, sempre un bosc madur, no? Un bosc verge, d'aquests que no s'hi fa res o que no s'hi ha fet mai res, sempre és millor pel ecosistema perquè captura més CO2, val?
Uh-huh.
En canvi, els boscos aquests, fruit de repoblacions, que tots els arbres són iguals, etcètera, clar, aquests boscos són més perillosos, no? Perquè fàcilment poden cremar. I després, clar, hi ha més biomassa morta perquè, bueno, entre ells és com una planta sense podar, no?, que creix tota l'hora, i aquests arbres, aquests boscos necessiten d'una gestió. Vale? Llavors, clar, el problema que hi ha hagut aquí és que, per exemple, per papereres que han deixat de funcionar o gestió forestal que ja s'ha deixat de fer, doncs aquests boscos han quedat, bueno, una mica... És allò que els havíem començat a gestionar i de cop i volta els hem deixat. No? Llavors, clar, aquests boscos sí que necessiten gestió forestal i per aquest sí que seria bo que la fusta tingués un valor.
Clar. Per fer paper o per fer el
per
que
fer
sigui.
Paper, biomassa. Per exemple, també es fan biomassa o caixes de fruita, coses així, palets, això encara es fa bastant, però bueno, sí que és veritat que és necessari gestionar els aquests boscos, almenys per intentar que arribin a un grau de maduresa. És a dir, que es fa...
Que no es cremin.
Claro, que no es cremin i que hi hagi grau de maduresa, que vol dir pues, que hi hagi diferents tipus d'arbres, arbres petits, arbres grans, diferents tipus de...
De varietats, també.
De varietats, sí.
Espècies.
Espècies, sí.
Sí, va, sí. Que te faig marxa del tema. Bona sí. Pràctica. Què podem fer per fer-ho millor i en quins fixem?
Mira, ens hem fixat en una empresa que just fa... ha trobat en el paper i cartró una forma de construir més sostenible, vale? De fer unes plaques, val? que serveixen per fer revestiments en la construcció, revestiments, bueno, per fer aïllaments, per fer també aïllaments en mobles, vale? I és una empresa que es diu Honex Material, vale? I llavors, bueno, la vaig trobar com una empresa que li havien donat un... bueno, que se'n feien ressò d'una nova start-up. Llavors ells fabriquen aquests materials a partir de residus cel·lulògics i, bueno, és un material que acaba sent com unes plaques que fan servir per això, per revestiment de parets, mobles, i donen aïllament tèrmic i sonor. I una cosa molt interessant és que aquestes plaques estan pensades perquè després, un cop acabi la seva vida útil, puguin tornar-se a reciclar.
Sí, sí. Pensant en aquesta circularitat, eh?
Sí.
Val. I nosaltres què hem de fer?
Mira, per acabar, un truc per no generar residus, doncs, bueno, ja ho vam dir l'altre dia, m'ho vas prendre tu del... que és anar a la biblioteca.
Anar a la biblioteca.
Utilitzar molt més les biblioteques perquè són una font de llibres, no sol de llibres com a tal, sinó també revistes, etcètera, que que ens poden evitar el fet de comprar-ne, que al
a
final...
Més, a més, ara la Bíblia et pressiona, perquè saps que l'has de tornar en un dia concret,
sí,
i llavors
t'esforces, no?,
a llegir-lo més ràpid.
Sí, sí.
Perquè saps que, si no, la bibliotecària, en el nostre cas l'Anna, et mira malament. No, sí. No et mira malament, pobra.
No, no et mira malament, però et sap greu, no?
No?
Quan,
greu,
quan t'arriba aquell missatge al correu electrònic de ep, s'està acabant el sí. termini. Bueno.
Doncs ara la Bíblia recupera aquestes coses que a més fan societat.
Sí, a més n'hi ha, sí, sí, n'hi ha moltes i és un gran servei. I a part, una cosa molt interessant és que t'interessi el llibre que t'interessi, el pots demanar, que te'l busquen...
Te'l busquen en una altra Bíblia, te'l sí, porten, sí. etcètera. Per tant, tens tot, perquè en llibres de segona mà, que ens deies la setmana passada, doncs comprem llibres de segona mà o venem i comprem llibres segons quina novetat, és difícil trobar-la.
Sí, és veritat, sí, sí.
Ai, doncs Joan Ibarra, escolta, sí a tot. Ens trobem la setmana vinent.
Molt bé.
Amb una pregunta que et llanço.
Vale, va. Deures.
Deures. Hem de deixar de consumir? És a dir...
De creixement.
Hem de decreixer? I el decreixement és sostenible? Vinga, va, som-hi.
Vale, en parlem.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'Agenda 2030, coneguda com l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d'erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l'acció global per al desenvolupament fins l'any 2030 i, conjuntament amb la resta d'agendes globals, configura un full de ruta d'actuació connectat entre si per assolir un objectiu comú. L'Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional, referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible: l'economia, la social i l'ambiental, i d'aplicació universal. I es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l'educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes, en total 169, que contribueixen al compliment de l'objectiu. En parlem amb la Núria Camps, és professora de Dret Internacional Públic de la UDL i coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació.
La Vaca Tecnològica.
Núria Camps, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de Lleida i coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, molt benvinguda. Gràcies per establir aquesta conversa slow amb nosaltres. Què tal, com estàs?
Molt bé, Fili, moltes gràcies per haver-me invitat. És un plaer poder compartir amb vosaltres, ja que segueixo la vostra trajectòria, també.
Ai,
moltes gràcies.
Doncs avui voldria que ens parlessis sobre els ODS, perquè jo crec que són molt desconeguts encara entre la ciutadania, entre encara la població, tot i que, d'alguna manera, ja els practiquem, perquè són molt generals, no? Parla'ns així en general, què són els ODS? Què hem d'entendre per aquests ODS?
Bé, intento explicar-ho. Això parteix de que el 25 de setembre de l'any 2015, l'Assemblea General, l'òrgan assembleari de les Nacions Unides, els caps d'estat i de govern es van comprometre a través d'una declaració que porta per títol Transformar el nostre món, l'Agenda 2030 o 2030 per al desenvolupament sostenible, que estarà vigent per un període de 2016 a l'any 2030. Llavors, en aquesta agenda, que és un pla d'acció a favor, es diu, de les persones, del planeta, que cerca la prosperitat i també té la intenció d'enfortir la pau universal, l'accés a la justícia, doncs dins de la mateixa hi figuren, a manera de compendi, 17 objectius de desenvolupament sostenible, que s'han popularitzat amb les sigles ODS, els 17 ODS, que són uns objectius universals, integradors, i podríem dir, també que indivisible. Per què? Perquè estan tots molt interconnectats, entrellaçats entre si. Tots estan relacionats els uns amb els altres. I són aquests objectius, aquests 17, els que van guiant com per aplicar aquesta Agenda 2030. Aleshores, fan referència als grans problemes que té plantejats el món actualment. Primer que tot la fam, per això és l'ODS número 1. El segon és la pobresa extrema. Hi ha també l'emergència climàtica, la pèrdua de biodiversitat, les desigualtats creixents, la producció sostenible, la desertificació, el comerç just, la governança, etc. Serien tots aquests grans reptes que tenim encarats, com podríem dir, que a escala mundial.
I llavors, aquí, clar, la mare dels ous és com ho podem implementar, no? També deia que potser hi ha entitats o persones a nivell individual que d'alguna manera, potser sense saber-ho, ja ho estan fent, no? Hi ha col·lectius que treballen per la igualtat, hi ha col·lectius de persones que van a netejar els boscos, no? Hi ha replantar arbres que també segurament podrien formar part d'aquestes iniciatives dels paraigües dels ODS, d'algun dels 17 ODS. Però, clar, implementar-los és molt difícil. Podríem dir que utòpic o no hem de pensar això?
A veure, respecte a l'últim que acabes de dir, jo, com a premissa, vagi per endavant que els canvis sistèmics que demana el nostre temps per resoldre aquests problemes, grans problemes que tenim plantejats, necessita o exigeix anar molt més enllà dels límits de l'Agenda 2030. Això ho vull dir com a punt de partida. A partir d'aquí, assolir els ODS no és una tasca senzilla i ha de ser fruit d'un esforç col·lectiu. Certament, com bé dies, hi ha gent que està treballant, perquè els ODS estan molt vinculats als drets humans. Molts d'ells són directament drets humans, alguns drets fonamentals. Per tant, hi ha moltes persones que porten una trajectòria de lluita en l'àmbit dels drets humans per la seva consecució i aplicació real i efectiva, que ja estan donant compliment a molts d'aquests ODS. No? Aquests ODS venen a ser com un crit d'alarma, una manera de sintetitzar aquestes lluites, però sense oblidar que darrere hi ha tractats de drets humans, fins i tot més aprofundits que els ODS, i que hi ha molta gent que fa molts anys que lluiti, estic completament d'acord amb això. Però aquesta agenda, d'alguna manera, és com una oportunitat per posar això, mai més ben dit, en l'agenda política. Aleshores, quan deies és una utopia, bé, almenys és una... És un horitzó que ens permet anar avançant i que dona eines també als governs que realment s'ho creuen de cap a on avançar. És una guia. Fins i tot en alguns casos ens podrem atrevir a dir que també és com un referent ètic. Aleshores,
tranquil·la, digues, perdona, Núria.
No, no, vull dir que implementar-los és una responsabilitat comuna, és a dir, compartida entre molts actors, els governs, el sector privat, les organitzacions de la societat civil, les persones individuals, tots nosaltres, però també m'agrada subratllar que, si bé és una responsabilitat comuna, és diferenciada. És a dir, naturalment, a més grau de responsabilitat, més grau de responsabilitat tindràs en el compliment, com més grau de poder tingui i més capacitat d'acció. Per tant, no és el mateix un govern que una persona individual. En aquest sentit, lògicament.
Sí. Algunes administracions sembla que s'ho creuen més, o com a mínim estan legislant en aquest sentit. Podríem dir que la Catalunya és pionera en aquest sentit amb els ODS, perquè s'estan fent legislacions en aquest sentit, no? Cap a una transformació econòmica més verda. Com a mínim estan contemplats, no?, aquests objectius de l'Agenda 2030.
Moltes gràcies a tu, Pili, i a totes vosaltres per la tasca que feu de sensibilització, de conscienciació i, en definitiva, de contribuir a un objectiu essencial, la gran finalitat, que és la transformació social. per a un món més just, més equitatiu i més lliure també. Gràcies, eh?
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Cremo de desig, estava per agris i no pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges, que l'ànima se l'aire amb un instant i el risc.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Pere Gilard. Ni Catalunya ni Espanya aconseguiran reduir les emissions de CO2 un 55% l'any 2030, tal com reclama la Unió Europea, segons un informe que acaba de presentar el Col·legi d'Enginyers Industrials. En canvi, aquesta entitat sí que veu factible arribar a la descarbonització total el 2050. Per aconseguir-ho, però, creu que les administracions i, sobretot, la Generalitat haurien d'agilitzar molt més els tràmits burocràtics per facilitar la implementació d'energies renovables. Joan Puertas és un dels autors de l'estudi.
Catalunya està en situació desesperada, diria jo. En aquest moment tenim únicament 4 gigawatts d'energia renovable desplegades, quan la mitjana de les comunitats a Espanya estan a l'ordre del 20-25%. Per tant, cal urgentment recuperar aquest percentatge i col·locar-se a la mitjana de l'estat espanyol.
Segons el Col·legi d'Enginyers Industrials, amb les energies fotovoltaiques i eòliques no n'hi haurà prou per assolir el repte smart.